Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui volem donar a conèixer les actuacions que s'estan duent a terme des del Parc Natural de la Serra de Montsant.
Una de les característiques més comunes i representatives és el relleu abrupte de formes arrodonides fruit de processos d'erosió del material calcari. D'aquests processos són producte els nombrosos baumes, coves, avencs i barrancs. És un dels paratges més bonics que tenim a la comarca i hem de conèixer per a poder-ho valorar i fer les actuacions que siguin necessàries per preservar-lo. La Serra de Montsant, declarada Parc Natural l'any 2002, com hem dit, és tot un símbol del Priorat. A la Morera de Montsant es troba el centre d'interpretació del Parc Natural, des d'on es gestiona tot el parc. Es fan actuacions per la seva preservació i s'organitzen activitats per tal de donar-lo a conèixer i fer que aquest sigui respectat i ben conservat pels seus visitants.
Per explicar-nos el que s'està fent actualment i les previsions que tenen en un futur, parlarem amb David Iturria, director del Parc Natural. Hola, bon dia, David.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, David.
Ens pots fer un resum dels principals objectius del Parc Natural?
Bé, tal i com en declara el nostre decret de creació del Parc Natural, els objectius principals del Parc Natural és protegir els valors geològics, biològics, paisatgístics i culturals, respectant sempre el desenvolupament sostenible dels seus aprofitaments. És a dir, aquesta és la idea, que es pugui fer un ús sostenible d'aquest espai com és el Parc Natural de Montsant.
Sense perjudicar ni la natura ni tot el que comporta el parc, no?
Correcte. És a dir, nosaltres treballem perquè el que són les activitats tradicionals, els usos tradicionals, tot el que és la ramaderia, agricultura, el tema forestal, el tema de la caça, el tema d'usos culturals, tot es pugui continuar fent, el que sí que vetllem perquè aquests usos es facin de forma sostenible, és a dir, que es puguin fer al llarg de durant molts anys preservant el que és el medi natural.
Molt bé.
I quins canvis hi ha hagut des que es van aixecar les restriccions per la pandèmia? O sigui, ha influït en el que és el parc, el que feu?
Sí, bàsicament nosaltres, que és els canvis principals amb la pandèmia, ho hem trobat amb la freqüentació. És a dir, nosaltres podem dir que som un parc majoritàriament visitat a la primavera i a la tardor. No som un parc que hi hagi molta freqüentació a l'estiu, però en canvi durant la pandèmia i bueno, durant les èpoques de confinament i postconfinament, quan es deixaven sortir, doncs vam notar un canvi important en l'ús del parc. És a dir, a la primavera, evidentment, com que estàvem tancats, no teníem visitants, però va ser a l'estiu, els mesos de juny, juliol i agost i setembre, que vam tenir una visita, un elevat nombre de visitants. Fins a arribar a duplicar i triplicar, bàsicament, en aquests tres mesos d'estiu. Perquè ens fem una idea, els mesos de juny, juliol i agost de l'any 2019, el nombre de visitants del parc eren els tres mesos amb menor nombre de visitants, és a dir, és els mesos que l'any 2019 ens van visitar menys visitants. Estem parlant de l'any 2019, 9.000, l'any 2019, al juny, uns 9.000, al juliol, uns 7.600 i a l'agost, uns 9.800. Això, si ho passem a l'any 2020, en plena pandèmia, ens trobem que al juny dels 9.000 passem a 18.000, pràcticament.
Hòstia.
Dupliquem. Al juliol dels 7.000 passem a 22.000, pràcticament tripliquem.
Ui.
Sí.
I a l'agost de 9.000 al 2019 passem a 25.000 al 2020. Aleshores, aquest va ser el topall màxim de visitants que vam tenir en aquest període d'estiu, que això sí que va ser un canvi important en el nostre ús de l'espai. I de fet, a l'evolució post-pandèmia, ja el 21 ja es va començar a reduir aquest nombre de visitants, i de fet, el 22 ja podem parlar que tornem a estar en xifres del 2019. Per la qual cosa, podem dir que aquest juny de l'any 2022 vam tenir uns 11.000, al juliol 7.000 i a l'agost uns 10.000, que pràcticament són un nombre molt similar de visitants que teníem a prepandèmia.
I una curiositat, com comptabilitzeu la gent? Perquè, clar, no hi ha una entrada ni ningú que vagi fent números, o com estipuleu els números?
Sí, correcte. Nosaltres l'any 2019 vam fer un estudi de freqüentació del visitant, i a partir d'aquí vam determinar els principals punts d'entrada al parc. Nosaltres ja teníem uns comptadors situats a l'interior del parc, però arrel d'aquest estudi ja vam determinar els principals llocs d'accés al parc, i en aquests llocs d'accés hi ha una sèrie de comptadors que ens permeten obtenir aquests nombres de visitants. Després apliquem unes fórmules, evidentment, perquè hi ha comptadors de cotxes, doncs que, per exemple, a la zona d'entrada al Pantà de Margalef, doncs hi ha un comptador de cotxes que a partir d'aquí, arrel de l'any que vam fer tot aquest estudi, doncs ja determinem que una mitjana de persones en un cotxe és de 3 individus, doncs aleshores apliquem unes fórmules en tots els comptadors que tenim, tant de bicicletes, de persones, com de vehicles, i apliquem les fórmules i traiem el nombre de visitants. Que el parc natural d'aquí a Montsant, el nombre de visitants es manté bastant estable. És a dir, rondem de l'ordre d'uns 150, 160, 170, com a molt, visites a l'any.
160.000.
Sí, perdó, 160.000. Sí, tenim uns 160.000 visitants l'any. Visites, perdó.
Molt bé.
Parlo de visites, en aquest cas, que no serien visitants. És a dir, visites per cada cop que una persona entra al parc seria una visita. I en l'estudi aquest també ens vam detectar que cada persona entra al parc 2, 3 o 4 vegades de mitjana a l'any. És a dir, la gent repeteix. Yeah. Per la qual cosa, doncs, aquestes 160.000 visites es traduirien a l'ordre de uns 50.000 visitants. 50.000, tope 60.000 persones que ens visiten a l'any.
Déu-n'hi-do. Sí, no m'ho pensava, que hi hagués tanta afluència.
Sobretot a la zona, a aquest mateix estudi vam detectar que una de les majors zones d'afluència és a la zona de Margalef. Derivat de l'escalada, evidentment.
Ja, clar.
Hem de tenir present que és un punt de, quasi m'atreviria a dir, de culte de l'escalada a nivell internacional, és a dir, que tenim gent d'arreu del món que ve a escalar aquí a Margalef.
Més que a Siurana.
Ja, és un...
És diferent.
És compartit. És a dir, hem detectat i creiem que quan un visitant ve a escalar aquí al Parc Natural a Margalef, probablement no deixa de passar per Siurana. Ah. I a l'inversa també. Yeah. Sobretot el visitant és estranger.
Bueno, és la zona també bastant accessible a Margalef, no? Pels cotxes, la carretera arriba fins al pantano...
Correcte.
En canvi, si vas a Ulldemolins ja és una mica més complicat.
Correcte, Margalef, és a dir, tenim ja vies d'escalada a tocar la pista pràcticament, vull dir, allí mateix a tocar, i és una zona molt rica en vies d'escalada, i la tradició a Margalef és molt important de l'escalada. A més, amb les millores de condicionament de l'espai per pernoctació que ha fet l'Ajuntament, doncs, bueno, suposo que també ho facilita.
I a part de l'escalada i les sortides, les excursions que es puguin fer i rutes que hi ha pel Montsant, vosaltres des del Parc Natural organitzeu moltes activitats. Ens podries fer una mica de resum de les activitats que s'han dut a terme i les que teniu previst de fer fins a finals d'any?
Sí, bé, n'hi ha moltes, les podem comentar totes. Bàsicament, bueno, ja han durat a terme el que és un allament científic amb l'associació Taxus, el tema de Cabassers, el Barca Muntanyes de Vi amb el refugi del Montsant del Barca, la Morera de Montsant, l'itinari fotogràfic de flors, que aquest es va haver de suspendre perquè no feia la meteorologia correcta, l'1 d'abril. A Poboleda, amb el Jardí de les Bruixes, plantes per la vida, i a Cornell de Montsant, petits animals de granja amb l'associació La Mandorla. A partir d'aquí, bé, ara tenim el Barca Galàxies de l'Univers amb el Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades, a la 14 d'abril. Uh-huh. El 15 d'abril, a la Vilella Baixa, tenim líquens de roques vermelles amb limònium. Després, el Barca, el 16 d'abril, a Montsant Simbòlic, que és una sortida guiada amb en Ricard Fernández. Després, també a l'abril, el 22 d'abril, a Ulldemolins, l'origen geològic de Montsant, amb l'associació Sumareta. El 29 d'abril, Aus de Primavera, també amb l'empresa Limonium. I ja ens passem al maig. El 6-7 de maig, a Ulldemolins, tindríem amb la mateixa associació La Sumareta a les segones jornades de Pedra Seca Montsant. El 13 de maig, a Margalef, coneixem els amfibis i rèptils amb Limonium. Després, a Cornudella del Montsant, joguines efímeres amb l'associació La Mandorla. Tornem a Ulldemolins amb Entre Camins a fer els aventurers del Montsant. Després, a Cornudella, amb Limonium, lluna plena de primavera, el 2 de juny. El 4 de juny, a Cornudella, observació d'insectes amb l'associació La Mandorla. El 10 de juny, a Cabassers, medicina tradicional mediterrània amb el Jardí de les Bruixes. L'11 de juny, al Barca, la geologia senderista amb Ricard Fernández, que és un guia. I el 17 de juny tanquem aquesta campanya de primavera d'activitats amb cens d'aus nocturns amb l'associació Taxus, que bé, l'última edició que vam fer d'aquest cens d'aus nocturnes va tenir molt d'èxit, amb desenes de persones participant. A més, celebrarem el Dia Europeu dels Parcs a Cabassers el 21 de maig, que amb en Ricard Fernández. És una activitat gratuïta que parla de la Pangea, la Muntanya Santa, i l'origen i l'identitat del Montsant. És una activitat interessant per conèixer l'origen de la formació també d'en part de la Serra del Montsant. I a més tenim exposicions. Ara mateix tenim aquí a la seu del parc una exposició creada per Maria García Barberà, que és un recorregut a través dels camins d'aquí al voltant, dels pobles, per conèixer les 40 plantes més fàcils de reconèixer que trobem aquí al voltant. També tenim aquesta exposició aquí, que va acompanyada d'un llibret explicatiu, i actualment també tenim que és l'exposició d'arqueologia, que fins a aquest divendres està exposada als serveis territorials de cultura del Departament de Cultura a Tarragona, al carrer Major, i precisament aquest divendres ja la transportem cap a la Universitat de Barcelona, on estarà allí exposada unes quantes setmanes. Que em deixava que tenim tot el tema de Montsant, escenari de biodiversitat, que treballem amb persones amb diversitat funcional a través de l'associació Teatrosfera. I el 6 de maig, tant a la Cartoixa d'Escaladei com el 3 de juny a Ulldemolins, doncs es faran tallers en aquest sentit, doncs, de dansa creativa, tallers teatrals, doncs, és una activitat oberta a tots els públics.
Déu-n'hi-do, una feinada organitzar tot això.
Això són les activitats, sí, que realitzem.
Molt bé.
I la campanya de primavera.
I per participar-hi convé apuntar-se abans, s'ha d'adreçar a un lloc concret o és per internet?
Sí, correcte. A la mateixa pàgina del parc trobareu l'agenda d'activitats i allí, sota l'activitat, trobareu el contacte, és a dir, el correu electrònic i un número de telèfon on us heu d'inscriure.
Oh, molt bé.
I la gent respon a les activitats, si apunta gent, sí. O n'heu hagut d'anul·lar alguna perquè no hi havia prou gent? Perquè, clar, amb tantes activitats...
Sí. Clar, nosaltres també anem adequant les activitats, és a dir, treballem per anar millorant en les activitats que anem oferint. Aleshores, anem detectant quines activitats tenen molt d'interès i potser quines activitats amb el temps doncs, va decaient l'interès. Yeah. I per això sempre anem renovant la nostra agenda d'activitats. Mm, i bé, cert que hi ha activitats històriques que realitzem de fa molts anys i que, bueno, que tenen èxit i que anem continuant fent. I si bé és cert que algun any hem detectat alguna activitat que potser s'havien apuntat poques persones, també és cert que si no hi ha... Però això ens ha passat molt poc, eh? És a dir, amb totes les activitats que us he comentat ens podria passar una, màxim dos, al llarg de l'any. Si detectem que una activitat no té el quòrum suficient per dur-se a terme, doncs potser la suspenem. Però bé, són activitats que acostumen a tenir bona acollida.
Molt bé.
I clar, és cert que també són places limitades i que, clar, tot es requereix la inscripció prèvia i a partir d'aquí ja veiem també quin és l'interès de la gent per fer aquella activitat. I generalment, sí, la gent està contenta amb les activitats i que procurem que siguin activitats doncs, atractives, això que dic, no? I procurem millorar, si veiem que una activitat amb els anys doncs, va perdent interès, doncs el següent any doncs, ja no la proposem.
I ens pots explicar com està afectant l'actual sequera a l'ecosistema del parc? Esteu notant canvis o quines prevencions també feu cara a l'estiu, no? En el tema dels incendis i tot això?
Sí. A veure, la sequera evidentment té un efecte important sobre el medi, tant pels éssers vius, animals com els vegetals, i ho notem i ho notarem. És a dir, amb el nombre d'animals, això ho notem, nombre d'insectes, precisament parlava ahir amb un fotògraf que es dedica ara a la primavera a anar a fotografiar insectes i m'explicava que, clar, no troba la quantitat d'insectes que trobava els altres anys. Això per una banda, i per altra, que clar, el que estan fent moltes espècies és, per exemple, deixar anar fulla, assecar-se, assecar parts de la seva constitució d'arbre o de planta, es van assecant per poder subsistir, no?, d'alguna manera, aquesta sequera. Està fent molt de mal, sobretot, bé, també ja no parlem del tema incendis, és a dir, actualment moltes de les basses del parc ens hi falta aigua. El tema d'omplir les basses en prevenció d'incendis de cara a l'estiu. I bé, i, bueno, no cal anar a l'estiu, estic pensant, fins fa poc ja estàvem amb alerta pel tema de prevenció d'incendis i ja han sortit alguns conats, no pròpiament aquí, però per zones properes ja han sortit conats d'incendis que els bombers han hagut de pagar en aquesta època de l'any. Vull ser optimista i vull pensar, com diu la dita, que el maig cada dia un raig.
Això, sí. Esperem.
Sí, esperem-ho.
És cert que a l'abril no es preveuen pluges, però m'han comunicat que pel maig es preveuen algunes pluges. Potser no molt intenses, com potser no per solucionar la sequera que estem patint, però bueno, que es preveuen algunes petites pluges al maig. I amb una mica de sort seran... Bueno, poden ser una mica més abundosos del que es preveuen i ens oblidaríem una mica del tema de la sequera que realment, si no canvia, si no canvia la cosa, ho passarem,
clar,
ho passarem magre. Tots plegats, eh?
Sí,
és a dir,
sí.
Doncs, és a dir, ja no parlem de la fauna, els humans també, és a dir, ara mateix el tema regar serà un problema si no plou aviat.
Sí, sí. Tothom estarà afectat pel tema.
I hi ha molts conreus, doncs, que depenen del que és del rec.
Clar, clar. Doncs bé, nosaltres se'ns ha exhaurit el temps i bé, ens sap greu perquè podríem anar parlant
sí.
més estona sobre el tema, però tindrem alguna altra ocasió. Ara, avui, penso que ens has donat ja una pinzellada de tot el que feu, que penso que és una feinada impressionant i que val la pena això, no?, que es conegui i que la gent hi pugui participar. Moltes gràcies, David, per haver-nos donat tota aquesta informació i esperem retrobar-nos en un altre moment.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies, David, per haver col·laborat una vegada més en aquest programa. Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on Manel Sales ens informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.